con cafeterías, con remates, algunos aseos.
I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
I un any amb tu.
Heu de saber que la família Navarro de Manacor fabrica palmes.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Programa, segona hora de Tentol. Tenim en Toni Cardell amb la seva palma aquí, el control tècnic. Ell és com una palma, ell. I també tenim totes les lletres i totes les paraules, perquè en aquesta segona hora arriba el moment de saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol. Xisco Nadal, com anam?
Aquí tornem a estar.
Celestia Oliver, com va?
Som aquí.
I Miquel Jun, com anam?
Bon dia.
I d'avui hem de començar aquesta taula de redacció a Manacor, perquè han trobat un reportatge sobre les palmes que també poden trobar en aquesta població mallorquina.
La plaza de las palmeras es el centro de la tierra y en la plaza siempre hay vida, día, noche, noche y día. Día, noche, noche y día. La plaza de las palmeras es la casa de...
Idò, no sé si diumenge vareu comprar una palma, però pintura hauria estat feta a Manacor. Miquel, conta-m'ho.
A Manacor no ho sé, a Elx, pot ser, i que la duguessin a Manacor, perquè bé, aquest reportatge publicat per en Sebastià Sansó a la revista 07500 de Manacor explica la història de la família Navarro, originària d'Elx. En Antonio Navarro, el 1910, va rebre un dels encàrrecs que marcaria la seva vida i que el va fer traslladar-se fins a Mallorca. Quin va ser aquest encàrrec? I del que l'Ajuntament de Palma va decidir cridar en aquest expert de la ciutat amb més palmeres d'Europa per crear el Passeig Sagrera i utilitzant aquest simbolisme de la palmera, que també se troba, per exemple, a la Llotja, que hi ha el símbol de la palmera. I aquest expert era en Antonio Navarro, justament. Aquest senyor se va instal·lar a Mallorca i va crear una família que va continuar amb aquesta mateixa feina. Així va ser com el seu fill, en Felipe Navarro, va rebre un altre encàrrec, subministrar i sembrar les 108 palmeres que se varen col·locar quan se va estrenar el Passeig Marítim l'any 1958. Tota aquesta història l'explica en el reportatge n'Antonio Navarro, net del primer Antonio Navarro, com anomenat, i fill d'en Felipe, qui va néixer a Manacor, però que va desfer el camí del seu padrí per tornar a residir a Elx. Tot i això, n'Antonio no s'ha arribat a desvincular mai de Mallorca, ni d'aquest municipi mallorquí, ni de sa professió familiar. El manacorí torna cada any al seu municipi d'origen per vendre un dels productes elaborats més demandats d'aquest arbre, les palmes, la seva empresa familiar. Fa dècades que distribueix i ven palmes treballades per tota l'illa, des de Pollença fins a Manacor, i de fet a Manacor hi lloga un local durant les setmanes al voltant de Pasqua per vendre aquest producte tan tradicional durant el diumenge del Ram.
Idò, curiosíssima aquesta història.
Molt curiosa, sí, sí.
Que comença a Palma, en aquest passeig de Sagrera, per mort de les palmeres que s'hi varen sembrar el 1958 i que, tot i el becut, encara crec que n'hi ha qualcuna de viva, déu-n'hi-do aquell becut com va afectar les palmeres, però també la tradició de la palma que no atura, no sé si vos hi vareu fixar diumenge, però molta gent duia palmes, molta gent compra palmes, encara tenen filigranes, fan molta colors, bé, colors no tant, però sí com a filigranes, no?
Sempre n'he volgut saber fer, el que passa que no he tingut mai traça per fer-ho. Ara, que també se sol... m'he vist el que puc fer en llaços i en nus, no m'ho vull imaginar el que deu ser tractar la palma. Però sí que el que també se fa de vegades és beneir olivera. En lloc de dur palma, dur olivera.
Ramats d'olivera.
Exactament. Jo en duc un dins el cotxe, que me'l va dur la mare del meu ropit, i és cert que anar sempre beneït t'ha donat una miqueta tranquil·litat. Bé, he tingut accidents, no ho negaré, però com a mínim m'he sobreviscut. Que és allò que interessa.
Sí.
Què més important, el cotxe o jo?
Tu
xisme.
El manco jo som aquí.
No sé què faríem sense tu. Sense el teu cotxe poden fer moltes coses. Però...
bons maldecats, els cotxes, també.
També, sí, sí.
Les reparacions
i tot l'estaller. És un tema col·lateral, però ara hi ha manca de mà d'obra i qualsevol reparació és un desastre perquè estàs un mes, mes i mig, dos, esperant o una peça o que hi hagi hores lliures perquè t'ho adobin.
I més els cotxes d'avui en dia.
Però el món de la palma, sobretot, tornant en el tema central d'aquesta taula de redacció, és sobretot si té balconada. No hi ha res com posar-la a la balconada o anar a fer una volteta i que te la vegin en sa mà. Però, si no, llavors també és una cosa que no saps què fer-ne dins casa.
Sí.
Perquè, clar, decora una estona.
Les meves veïnades en tenen en el balcó. I llueixen tot l'any, ja les tenen i així també les protegeixen i lo de l'olivera també diumenge tot el centre de ciutat estava ple d'oliveres i de rams d'oliveres beneïts també per commemorar aquest diumenge de ram, una tradició que sembla que perdura i que no se perd.
Bé, que d'entrada, clar, allò que es va beneir era una branca d'olivera, no es va venir una palma, però ja que era diumenge de rams, que tothom aprofiti en palma amb olivera per anar-hi i que no se perdi tradició.
I també per lligar aquesta història que mos ha dit a Palma, les palmeres, Manacor i les palmes que se venen a Mallorca, que moltes són d'aquesta família tan lligada a la palma i a les palmeres.
D'Elx.
Sí, d'Elx, així és. Més coses.
De la ciutat de les palmeres.
Clar, els van cridar per això. Sí. Eren de la ciutat de les palmeres i els van dir, nosaltres volem palmeres a Palma. Si calcú les ha de dur, sou vosaltres.
Jo hi vaig anar a Elx per veure si realment era la ciutat de les palmeres.
Sí. N'hi ha moltíssimes.
Hi ha molta palmera. Però vaig voler anar a comprovar in situ.
Perquè
jo què sé.
Perquè tu ets un home empíric. Tu no te'n refies de les fotos.
Sí que me'n
refies. Perquè abans de ser ia, tu ja pensaves que era ia.
Tampoc no havia vist moltes fotos d'Elx. Així com un veus de París, per exemple.
Homos, aquell passeig ple de...
Mític, sí.
Es palmerà d'ells. No és que sigui poc famós.
No.
Tens una foto allà, tu.
Sí, entenc.
En les palmeres. Sí.
Més temes que tenim. Ara volem explicar-vos, si vols penjar la fotografia en la palmera,
els
nostres oients estaran contents.
Fa un grapat d'any. Si fas promeses en directe, la gent
bé, Pantura,
té ganes de veure-te.
Pot ser que no hi surti ja i que sigui una palmera, que pot ser un altre lloc, també.
Com dèiem, ara vos volem explicar quines són les feines més ben pagades.
I el moment de saber quines són les professions més ben pagades a l'estat espanyol segons un rànquing que ha elaborat el portal InfoJobs a partir de més de 700.000 ofertes de feines representatives del teixit empresarial de l'estat. La classificació està encapçalada pels metges especialistes privats que, amb un increment del 12,4%, 4% respecte de l'any anterior, arriben a cobrar més de 56.000 euros bruts anuals. La manca de personal sanitari provoca que en aquesta llista de feines millor pagades hi destaquin perfils d'aquest sector. Al rànquing també hi poden trobar els metges generalistes, que en cobren 44.000, farmacèutics en 43.000 o odontòlegs en 41.000 euros. En segon...
Moment del sector sanitari de dalt, a dalt de tot.
Sí, sí.
Encatxalant d'aquest rang.
Té poda. Mm. En segon lloc hi trobam els arquitectes de sistemes de tecnologies de la informació amb ofertes de feina que de mitjana arriben gairebé als 52.000 euros bruts anuals. Un augment de quasi el 4%, el 3,7%, respecte a les dades del 2024. L'àmbit de la tecnologia també és un dels millors pagats, tot i que alguns sous han baixat per culpa de la irrupció de la intel·ligència artificial. A la llista també hi figuren feines tecnològiques com la d'arquitecte de software, 50.000 euros, la de consultor de seguretat TIC, 41.000 euros, la de científic de dades, també en 41.000 euros, o la d'enginyer de telecomunicacions en 40.000.
Aquí a la sala tenim un enginyer de telecomunicacions. Antoni Carrell,
no, no exerceixo, jo, no.
De moment diu que no arriba en aquesta xifra de... que diu que aquest estudi. Me fa gràcia perquè diu arquitectes, però no són arquitectes no, no. com els coneixem. Eh? Són arquitectes de sistemes de tecnologia, és a dir, tot allò relacionat amb la tecnologia, amb la intel·ligència artificial, amb inventar, crear i fer softwares tecnològics i també consultors de seguretat, analista de dades, big data, totes aquestes coses que també estan prou ben pagades.
Sí. Idò, i la tercera feina més ben pagada segons aquest rànquing realitzat, segons les ofertes publicades a InfoJobs, és la de director financer, en 50.000 euros bruts anuals. A més, en la llista hi apareixen altres quatre executius, els directors d'operacions, de producte, tècnics i de vendes, amb uns sous que van entre els 39.000 i els 47.000 euros bruts anuals.
En què se dedica un director de producte? I tu què penses?
Jo no ho sé. Jo no ho sé, però cobren... Director...
Dirigir producte.
Dirigir, sí, i què fa, exactament?
De director.
D'un producte.
D'un producte. D'un producte de diversos productes. Jo no ho sabria fer.
Pintures sí que ho sabria
fer. Bé, pintures sí, hagués estudiat per això, sí, amb aquest format, evidentment, sí. Clar, depèn del producte.
És que bé. També... Hem noms estranys, eh? Mm. Bé, estranys, no ho sé, noms que a vegades no sabem ben bé què signifiquen.
Bé, per comparar tot això, tot aquest rànquing i tot aquests sous, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el sou brut mitjà mensual a l'estat espanyol va ser el 2024 de 2.385 euros. Serien 28.620 euros bruts anuals.
Uh-huh. Doncs aquestes són les professions més ben pagades. Han començat pels metges, sector sanitari, odontòlegs, farmacèutics, llavors han passat per la tecnologia i finalment els directors financers, d'operacions, de producte, de vendes. Ha canviat la cosa? Sempre és així? O creus que va fluctuant aquest tipus d'enquestes?
Home, un metge sempre serà un metge, m'imagino.
Sí, sí.
Clar.
Però no sempre han estat els professionals que han cobrat més.
No, i a més, que també s'ha d'agafar amb pinces aquesta notícia, perquè
clar,
són les ofertes publicades a InfoJobs el darrer any.
Que no s'hi publiquen totes.
No s'hi publiquen totes, no totes duen el sou de... que ofereixen. Hi ha sous que en el portal aquest són un número i després quan fas entrevista de feina i arribes a segon 15 acords són uns altres sous, així que també s'ha de fer un poc de tempins.
Exacte,
això.
No
que també les mitjanes tenen aquest punt perniciós de que si hi ha molta de gent que cobra 56.000 i la mitjana són 2.385, jo ara he fet un càlcul, 56.000 en 14 paguets serien 4.000 sí. per mes, si fossin en 12 paguets serien 4.700. Per tant, per cada persona sanitària podrien pagar una mitjana de sous de 2. I això també fa que hi pot haver molta gent que cobri molt manco, que les estadístiques a vegades m'ho juguen una mica a la contra. Uh-huh. I ara també el que fan moltes empreses és que no te contraten a jornada completa, sinó que te contraten a una sèrie d'hores. Per tant, amb aquesta sèrie d'hores, clar, pots entrar dins aquests ràtios, però com que no fas totes les hores, no cobres tot el sou. Uh-huh. Per tant, se fa complicat arribar a final de mes.
Uh-huh. És així.
Què he dit?
Però bé, què volen, cobrar molt o ser feliços? És que aquest és el tema.
Jo, si pogués tenir les dues coses, ja...
Clar,
ja,
però a vegades trobar un equilibri és complicat. Mm. Perquè també moltes vegades una feina on te paguen més també indica un nivell de pressió, d'estrès o de responsabilitat que no tothom està preparat per gestionar. O potser no tothom té nervis per gestionar. Per tant, hem de decidir què volem.
Qui cobra gust, molt, no? Però no sé si és feliç, és el protagonista de la nostra següent edició. No more money from America. Perquè acabem parlant de Donald Trump, és el president dels Estats Units que s'ha enriquit més durant el seu mandat. Que dur, dos anyets...
En aquesta segona tongada, perquè la primera també ja va fer els seus dòlars, bé, petrodòlars va fer en el seu moment. Clar, volem comentar una notícia del diari La Vanguardia que explica precisament aquest enriquiment de Donald Trump d'ençà que és president dels Estats Units. En aquesta notícia expliquen que quan va arribar a la Casa Blanca l'any 2017 ja es va convertir en el president més ric de la història dels Estats Units. Quan va abandonar el poder, després de perdre les eleccions el 2021, la seva fortuna havia crescut al voltant de 2.400 milions de dòlars. Però això no queda aquí. Segons una investigació del The New York Times, basada en dades públiques, Trump i la seva família ja haurien guanyat 1.400 milions de dòlars en el primer any del seu segon mandat. A La Vanguardia expliquen que gran part d'aquest enriquiment dels Trump prové de conflictes d'interès relacionats amb el seu càrrec. La seva empresa familiar, gestionada pels seus fills, l'organització Trump, durant el darrer any va tancar amb més de 20 projectes immobiliaris arreu del món. Alguns exemples són un hotel a Oman, una torre d'oficines a la Índia, un camp de golf a Riad o un resort i club de golf valorat en 1.500 milions a Vietnam. Crida l'atenció, expliquen que un mes després de tancar aquest darrer acord, Trump va ordenar reduir els aranzels sobre Vietnam, un exemple de com utilitza el seu poder i la seva influència. La fortuna del Trump també ha crescut gràcies a altres coses. Un exemple són els 28 milions de dòlars que va pagar Amazon pel documental sobre Melania Trump, la primera dama. També ajuda a augmentar el patrimoni un regal que li va prometre Qatar, un avió Boeing 747-8 valorat en 400 milions de dòlars.
Que ha de fer amb un avió, també.
A canvi, Donald Trump va signar una ordre executiva a través de la qual es comprometia a defensar Qatar en cas d'atac estranger. Però si una inversió ha estat lucrativa per a la família Trump és la de les criptomonedes. Els seus fills, Eric i Donald Jr., estan involucrats en una empresa de criptos en la qual el darrer any han guanyat el manco 867 milions de dòlars. De fet, tres dies abans de la seva investidura, el president va crear la seva pròpia criptomoneda, el Donald Trump, que es va revaloritzar ràpidament i després va caure en picat. Això va deixar la família Trump amb un benefici net de 336 milions de dòlars. A tot això, diuen, en aquest article se li han de sumar altres negocis lucratius del president, els diplomàtics estrangers que dormen als seus hotels, o tot el merchandatge que ven, que inclou sabates, gorres, camisetes i fins i tot la Trump Bible, la Bíblia, però amb el segell Trump. The New York Times aporta una dada que en dedica a Esquerrufa. Des de la seva tornada a la presidència, Donald Trump s'ha lucrat per una quantitat de doblers equivalent a 16.822 vegades l'ingrés familiar mitjà dels Estats Units.
És que les xifres...
És greu.
Es que rufen.
Ja, però...
I tots són milions de dòlars. 400, 300, 28, 2.400...
Jo no te dic que no hi hagués altres presidències que no emprassin informació privilegiada o el seu càrrec per fer qualsevol tipus de negoci. Ara, la obscenitat i la impunitat en què se fa en aquesta darrera presidència nord-americana no s'havia vist mai. També la manera que té de defensar els seus interessos cada vegada que qualcú fa una pregunta crítica, cada vegada que hi ha un periodista o una periodista que li fa qualsevol tipus de pregunta o de qüestionament, clar, també fa molt complicat, m'imagino, fer feina en el United States, però són una democràcia, han triat aquest president i han triat que aquest president, que ja sabien com funcionava, dirigís el país.
I que crec que no ho veu malament que el seu president s'estigui enriquint, perquè l'èxit, és a dir, aquesta fórmula de somni americà, d'èxit, de fer dobbers, de guanyar dobbers, crec que també és vista com una cosa positiva.
No sé si les classes treballadores que varen votar en Trump...
Jo suposo que és vista com una cosa positiva, però des del moment en què tu ets jutge i part, és a dir, que si tu saps que l'endemà anunciaràs un atac a un país i avises a segon qui per dir demà pot ser atacar qualcú i tu profites per comprar sectors estratègics que saps que l'endemà pujaran com s'escuma, no sé fins a quin punt.
Doncs ja això,
no, no, sí, però aquest seu votant també ha de tenir en compte que estan jugant precisament, òbviament, no només en la seva seguretat, sinó en altres coses.
Sí,
a mi
me
sorprèn
la
tranquil·litat en sa que pot operar.
No ho veuen aquests votants, o la Pantura no ho volen veure. Però vaja, d'un home que fa i desfà de manera unilateral sempre, i que de fet va, per exemple, tomar parets de la Casa Blanca catalogades, va fer obres d'una casa
encara,
que no és seva.
No, és que aquí arriba.
Això encara sí. És el més light que sí, ha fet aquest senyor, tomar una paret de la Casa Blanca, però bé, sí.
I alerta'ns a Patriot, i alerta'ns en la llei Patriot, que si ara hagués un... És que tots els analistes diuen que el de la cara d'Iran no descarten que si hi ha qualque tipus d'atac per part d'Iran sol dels Estats Units, que no se declari una mena de llei marcial, o ni tan sols haurien de convocar eleccions, que ja està amenaçant en que aquestes eleccions de midterm que han de convocar d'aquí no res, o se canvia la llei electoral, o ell no els ho convoca. És a dir, que la manera que se pot tenir d'operar des de la política estatunidenca per mirar d'impedir que Trump abandoni el poder, jo crec que arribarem a veure de grosses. Que fa por, però és allò que han votat.
Sí, i sobretot que hi hagi aquesta part d'enriquiment personal i familiar tan fort per tenir privilegis com a president d'un país com els Estats Units. Crida molt l'atenció. Dit això, fem un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Bon dia. El meu moment de tèntol és quan aconsegueix tombar-me en el sofà amb dues pastilletes de xocolata i un bon llibre de lectura.
IB3 Ràdio és diversitat. Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, San Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Prestacions econòmiques i la renda. És important que les persones que reben prestacions o ajudes econòmiques estiguin ben informades, perquè no totes aquestes prestacions estan exemptes de tributació. Fixeu-vos, exemptes amb MP. Parlam, d'una banda, dels treballadors que han rebut aquestes ajudes a causa d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, no d'empleo, conegut amb la sigla ERTO, no ERTE, que és com es diu en castellà. Dels autònoms que perceben prestacions per cessament i no cese de l'activitat. I, finalment, de les persones que han rebut l'ingrés mínim vital. La sigla és IMB, destinat a cobrir les necessitats bàsiques quan els recursos econòmics són insuficients. Tant de bo aquestes prestacions no fossin necessàries. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Moment ara per brostejar en la història amb Tomeu Canyelles, camaram.
Molt bé, com estem?
Ben tornat.
Content des aquí?
Nosaltres encara més que hi siguis, tot i que avui hem de parlar d'un tema...
Un d'aquests viatges. Jo m'agrada aquesta passat, secció, sí? És que mai hi ha res que sigui previsible. Vull dir, un dia estan poden parlar...
Un poc espinós, però...
Sí, jo crec que passa ara que vivim també aquest moment d'enfrontaments, de polaritzacions, d'assenyalament... també pintures interessants gratant bastants i anar a precedents significatius com a ser d'avui, és aquest cas d'avui que sí.
Parlarem de Reis Catòlics,
sí,
que varen signar la dita de Granada, el document que autoritzaria l'expulsió de 150.000 jueus i musulmans,
sí, sí, sí,
que vivien allà, al Reina
sí,
de
Granada. Sí, dispersos a la península, però sí, va ser una podem dir, una promulgació que no només era religiosa, sinó també política, i que va tenir conseqüències socials, culturals i, evidentment, demogràfiques bastant significatives.
Era dia 31 de març de 1492, quan aquests Reis Catòlics varen signar aquesta dita que obligaven aquestes 150.000 persones a convertir-se al catolicisme o, en cas contrari, afrontar la seva expulsió.
Sí.
Tomeu, però per què va ser tan important per la monarquia hispana convertir a la població?
Bé, si Isabel de Castella i en Ferran d'Aragó van guanyar a pols aquest nom amb els que varen passar la història, és a dir, Reis Catòlics, no només s'hauria d'atribuir a qüestions espirituals, sinó una visió política molt clara. És a dir, els el van identificar que l'unitat religiosa també podia correspondre a l'unitat política. No?
Per aquest seu mal nom em dóna fo.
A més, clar, quan érem estudiants...
Mai millor dit.
Quan érem estudiants i ja tocava els Reis Catòlics, ja tots bufàvem, no? Vull dir...
Però no, bé. I que el mal nom de rei moltes vegades són bastant fidedignes.
Uf, sí,
en el cas de l'estat espanyol.
Sí, sí, sí.
El gras, efectivament, no sé si pesava 200... Pa.
Sí, no, és que també un dia podien dedicar a fer un viatge en aquests malnoms i serrons que hi ha darrere, no? Que en Carlos, el Chistado i tot això, és que en podien fer una bona sèrie. No, però
bé, torna amb els catòlics.
Sí, és el que deia, que ells dos van identificar la unitat catòlica, la unitat religiosa en la unitat política. No oblidem que fins aleshores la península havia estat un territori difícilment governable, marcat per la coexistència entre cristians, jueus i musulmans, però també per la rivalitat existent entre diverses faccions nobiliàries. Per tant, un cop en dos se senten el poder l'any 1479, és a dir, quan tots dos foren sobirans respectius i podien exercir una política comuna als seus regnes, donen pas a una estratègia molt clara. És a dir, es presentaven com a reis, entre cometes, per la gràcia de Déu, i defensors de l'ortodòxia religiosa, un fet que seria per legitimar el seu poder davant de la noblesa, però també per donar un sentit complet a la idea de reconquesta del territori peninsular, que recordem que continuava, en part, en mans dels musulmans. No? Això no només els va donar un plus d'estatus davant del papes, sinó també davant d'algunes monarquies europees, però també entendre que una religió unificada està plena d'avantatges, no? És a dir, per una banda, reprimir dissidències, contribuir a simplificar el dret, o també l'administració, i també, de pas, a reforçar la centralització de la justícia.
I de vegades, Tomeu, es necessita un pretext concret per dur a terme mesures socials tan dràstiques com les conversions massives o l'expulsió obligatòria. Més enllà d'aquests avantatges que assenyales, els Reis Catòlics van fer servir alguna excusa per posar en marxa aquesta dicta en concret?
Bé, d'una banda, pensem que certs prejudicis havien arrelat profundament a la psique de la població cristiana, no? Perquè, per una banda, els musulmans eren percebuts com a invasors, mentre que els jueus també se'ls veia com a heretges de tendències conspiratives, no? És a dir, ja se'ls veia malament. D'altra banda, també tenim un altre element que no hauríem de perdre perspectiva, que és l'Inquisició Espanyola, un tribunal fundat l'any 1478 per reis catòlics i que tenia com a objectiu el lapa ortodòxia religiosa en els seus territoris. Aquesta institució, depenent de la corona, esdevingué un instrument de control religiós i polític i durant aquell temps condicionar la imatge despectiva que es tenia de totes aquelles persones que professessin un credo diferent en el catòlic. Una gran part d'aquests prejudicis reforçaren l'argumentari que hi havia rere aquesta dicta, un document que, en definitiva, va ser justificat oficialment com una mesura religiosa per impedir que els jueus poguessin tenir alguna possible influència religiosa, política o econòmica. Tampoc perdem de vista que feia molt poc temps que els reis catòlics havien conquerit Granada i que els monarques necessitaven consolidar el seu poder i influència sobre una de les ciutats més poblades de la península ibèrica.
I més importants en aquell moment,
sí,
no?
Sí, increïble, la ciutat. Ja ho era en aquell moment.
Basta veure com... les restes arquitectòniques.
Sí, sí, allò devia ser digne de veure.
Que, ja, que és exactament, però, el que demanava aquella dicta de Granada.
Quan xerrem d'aquest document, cal advertir que té dues parts molt diferenciades i també diferents versions que contenen algunes divergències significatives, podríem dir. Per exemple, la versió aragonesa al·ludeix a la pràctica de susura com un motiu per expulsar els jueus dels territoris catòlics, no? Però centrat en les condicions de l'expulsió, poden veure que tenia un caràcter irreversible pel que respecta a la població jueva. I, de fet, esmenta que l'ordre és que surtin totes elles, totes aquestes persones de les seves terres, i si textualment jamás tornen ni vuelvan a elles, no? Per tant, ja hi havia com aquest acarnissament. Una altra cosa que també crida l'atenció és que és un decret que no admet cap atenuant o excepció. És a dir, qualsevol persona nascuda tant a Castella o Aragó o fora de la península, amb independència de la seva edat, sexe, etc., tenia dret a continuar els seus en els territoris catòlics si no professava aquella religió oficial, l'única permesa. Un cop s'oficiava l'expulsió, les persones afectades tenien un màxim de 4 mesos per anar-se'n, no? Això representa la pèrdua total dels seus béns, atès que no existia cap mena d'indemnització i, per descomptat, qui no ho veia s'enfrontava a un càsting exemplar, que era de la pena de mort, no? I també ho hem de dir, alerta donar-los una mà, ja sigui a jueus com musulmans, perquè la dicta assenyalava que qualsevol persona que fos sorpresa auxiliant-los s'exposava a perdre també igualment tots els seus béns i altres tipus de càstigs que la veritat és que, bueno, aconseguien ficar la por en el cos.
Claro, comentava, la proclamació d'aquesta dicta va provocar l'expulsió de prop de 150.000 persones ja assentades a la península, però quines altres conseqüències va tenir?
Bé, un primer factor que podríem posar damunt la taula és de radicar el canvi demogràfic que experimentà la península a partir d'aquell any, no? Per què? Perquè decenes de milers de persones hagueren de vendre tot allò que tenien i anar-se'n gairebé corcuita cap a altres territoris, com el nord d'Àfrica, Portugal o els territoris de l'imperi otomà. També pensem que no només es tractava d'un descens de població, sinó d'un fort cop a l'economia castellana i aragonesa. És a dir, la sortida de jueus i musulmans afectà el comerç urbà, la producció d'artesanies i el context de la població jueva i l'expulsió de persones amb una gran experiència dins el camp del comerç, no? El camp de les finances. També pensem una cosa. Què va passar en totes aquelles cases buides, les sinagogues i altres béns immobles?
Què va passar?
Idò, que van ser repartides entre la monarquia i alguns particulars, un fet que dispararia l'enriquiment d'una sèrie de famílies molt ben connectades en el poder. Jo crec que també val la pena assenyalar una altra conseqüència, i és que aquell fet traumàtic, un dels primers grans exemples d'exclusió religiosa a nivell estatal, estalonà la influència política de la Inquisició, que des d'ara en endavant esdevindria un instrument de control social que s'acarnissarà sobretot, ho hem de dir, contra la població d'origen jueu.
Que això també a Balears va passar.
Sí, i tant, assenyaladíssims. Un grapat d'estudis, la veritat és que val la pena conèixer.
Acabam, Tomeu, però amb aquest moment històric. És cert que la dita de Granada va ser derogat de forma oficial 467 anys després de la seva aprovació, que sempre hi va durar, 467 anys.
Sí, vaja, és que encara que sorprengui la derogació oficial d'aquest decret, com bé dius, tingué lloc el 16 de desembre de 1968, és a dir, en ple franquisme, en el marc de les reformes posteriors en el Concili Vaticà II. Hem de dir, de totes formes, que la Constitució de 1869 ja havia derogat de forma implícita aquest edicte de Reis Catòlics a reconèixer la llibertat religiosa a Espanya. Així que es va tractar, podien dir, d'una simple formalitat. A la pràctica, hem de dir que les primeres sinagogues espanyoles de l'era contemporània varen obrir les seves portes a partir dels anys 50. Bé, els musulmans podrien dir que varen esperar una micona més, no? Perquè la primera mesquita s'inaugura en el poble cordobès de Pedro Abad l'any 1982. Hem de dir que des d'aleshores hi ha hagut diferents mostres de reconciliació i retrobada, com per exemple el Sefarat 92, un encontre presidit per l'aleshores monarca, no?, en Joan Carles I, i que va tenir lloc just 500 anys després de la proclamació d'aquest edicte, que bé, que hem repassat avui i hem fet reviscolar dins aquesta glacià, aquesta memòria.
Sí, tant i tant. I que... tan necessàries sobre què va passar per entendre també què passa a vegades el present. Tomeu, moltíssimes gràcies
a vosaltres
i t'esperant la setmana que ve, que sigui lleu, perquè sé que per el món editorial
sí,
que tu
és una bona
ficant,
és una bona carrera, la veritat.
La Setmana Santa d'enguany serà
sí, pop, hi haurà correus per contestar les totes, sí, però bueno, intentarem reposar amb una micona
enguany, que ja, és que clar, vosaltres suposo que ja teniu la mirada posada a Sant Jordi. En dijous, que haurà en guany.
Correcte. Mos veurem per allà, perquè suposo que muntareu allà. Sí, passaria a ser dolorós.
Ja que serà dia faner. No, sí, ho dic perquè segur que tindreu feina i novetats,
sí, totes,
editorials, i se nota aquest dia.
Sí, a més hi haurà, jo crec, que una bona quantitat de novetats per part de totes les editorials illenques, i jo crec que és no només festa dels llibres, sinó també de l'hàbit, de la lectura, no? Aprofitar aquesta excusa i aquesta invitació d'un dia tan assenyalat en el calendari, per això, per reconciliar-nos i d'alguna forma reprendre aquest hàbit tan saques de la lectura.
I se nota perquè aquests dies previs, aquest mes previ, encara queda un poc menys d'un mes, molts d'escriptors treuen novetats,
sí,
venen, les presenten...
Mem, és la seva oportunitat, vull dir, és un gran reclam poder treure un llibre en Sant Jordi, formar part de les
activitats... Sí, però clar, després hi ha tanta oferta que és complicat ara.
Jo crec que mai s'ha vivit tant aquesta diferència entre oferta i demanda respecte al llibre, vull dir, se produeix moltíssim, i jo tampoc ho veig des de la perspectiva pessimista, diguem, que la gent no llitgeix. No, això se podria matisar. El que passa és que la gent no pot llitgir tant, vull dir, no tenim tanta rapidesa, vull dir, només tenim dos ulls.
Exacte.
Però vaja, però també crec que és un símptoma de bona senyal per a una societat, també que hi hagi aquesta alta producció, i sobretot que estiguin arribant novetats, traduccions,
sí,
noves col·leccions.
Gent molt jove.
Sí, gent molt jove, noves propostes, una adaptació cada vegada més gran al públic infantil, que això és molt interessant, i bé, crec que també augmentar, sí, diversitat, això sempre és un bon símptoma.
Sí. Idò, bones festes.
Moltes gràcies, a vosaltres també.
No sé si se pot dir així, bones panades, no sé si menjaràs.
Bona Pasqua, no? Oh, sí, menjarem les totes.
Gràcies.
A vosaltres.
Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ara vos hem d'explicar que l'escriptor i professor Joan Andreu Alsina ens endinsa en la vida espiritual i religiosa de Ramon Llull en el seu nou llibre, Ramon Llull, La Foll de Jesucrist. Passa l'home fill encarna, tot sol no em sé ves quals vas, amoura fred qui l'escalfarà.
Ramon Llull, lo foll de Jesucrist, descriu el trànsit del pensador mallorquí cap a la vida de missioner per predicar la figura de Jesucrist, un llibre que aprofundeix en el pensament religiós de Llull més enllà de la seva figura com a intel·lectual, filòleg i científic, i que ara volen conèixer.
I nosaltres, per conèixer-ho, contactam amb el doctor en filosofia i teologia i autor d'aquest llibre, en Joan Andreu Alsina. Com estàu? Benvingut.
Què tal? Bones tardes. Com
molt
esteu?
Gràcies, molt bé, gràcies. Audeix la descripció del llibre, que sap, és difícil, és exigent parlar de Ramon Llull quan se n'ha parlat tant, se l'ha investigat tant, s'ha fet tanta recerca, però sí que és vera que aquest llibre, la novetat que té, és la part més mística de Ramon Llull i també, com deieu, aquesta part doncs, més religiosa, no?
Efectivament. Les publicacions, la majoria de publicacions que se fan sobre Ramon Llull actualment, d'alguna manera el tracten des d'una perspectiva més exterior a la seva intimitat, a la seva consciència, a la seva personalitat. I jo crec que un dels mèrits que té aquesta petita aportació que he fet és precisament, diríem, capgirar aquesta situació, no? I per tant, diríem, partir des de la interioritat, no? De Ramon Llull i intentar esbrinar un poc, diríem, la seva espiritualitat, el seu tarannà, diríem, més personal.
I què heu descobert? Heu descobert qualque cosa que vos ha sorprès o no, Joan?
Sí, és a dir, bàsicament que Ramon Llull és actual en aquest sentit, no? Perquè mos pot donar pistes per nosaltres d'alguna manera seguir un itinerari estructuralment semblant. I aleshores diríem aquesta recerca, diríem, de la transcendència a través de la figura de Jesucrist, aleshores nosaltres la podem actualitzar ara en el nostre moment, diríem, històric, en el nostre moment social, i aleshores diríem pot ser una icona, un referent per poder dur a terme aquesta situació.
Clar, després d'haver aprofundit en Llull, que vos ha cridat a descriure aquesta transformació espiritual del Beat, que no s'hagués explicat ja fins ara.
El que he comentat en el principi, és a dir, quan s'aborda Ramon Llull se fa referència, evidentment, en temes importantíssims, com és, per exemple, la seva iniciació en aquest català, diríem, aquest català científic, aquest català, diríem, per poder parlar de filosofia, de teologia, poques paraules, diríem, les fonts de la nostra llengua, evidentment, les han de remetre d'alguna manera a Ramon Llull. Per altra banda, també se sol fer referència a la seva aportació filosòfica teològica més coneguda, que és el llenguatge artístic, però tot això, que és importantíssim, repetesc, diríem, mos allunya, no? de l'espiritualitat, de la personalitat, de la consciència de Ramon Llull, i això és el que jo he intentat en aquell llibre, diríem, posar en primer lloc, no? I sempre com a diríem, possibilitat de que després també nosaltres ens puguem d'alguna manera contagiar de l'esperit de Ramon Llull i d'alguna manera aprofundir en el nostre itinerari, diríem, personal i espiritual.
De quina manera va transformar internament Llull per convertir-se en un admirador de Jesucrist i predicar també la fe religiosa? De fet, ell també fa molt de viatges.
Correcte.
Clàricament per convertir, no sé si és així.
És a dir, un poc el punt és, diríem, el vehicle que jo penso que va posar en marxa tota aquesta conversió, aquesta transformació interna de Ramon Llull, és l'espiritualitat franciscana, Francesc d'Assís, no? I aleshores diríem, Llull, pel que sigui, entra en contacte en distints nuclis del franciscanisme del seu moment, i aleshores, diríem, descobreix una figura, diríem, nova de Jesucrist, no? Que és aquest Jesucrist penjat de la creu. Aquest Jesucrist, diríem, que destaca sa humanitat, és un home com nosaltres, i que, diríem, degut a sa seva, el seu testimoniatge, aleshores acaba, no? Acaba, diríem, de manera tràgica, no? A diferència de, diríem, del Crist, que més o manco era, diríem, lo que se destacava en el romànic, no? El romànic és un Jesucrist més reial, un Jesucrist més majestàtic, un Jesucrist més diví, en definitiu, no? I, per tant, diríem, a través, repeteix, d'aquesta espiritualitat franciscana de Francesc d'Assís, pues, aleshores, Lluís se centra en aquest sofriment, no?, de la persona humana, i això probablement, diríem, va suscitar el seu canvi, no?, un procés que és llarg, evidentment, i que progressivament va desviar, no?, l'atenció per l'exterioritat, per lo més mundà, i comença, diríem, a percatar-se, a donar-se'n de que hi ha una altra alternativa, diríem, de profunditat, no?
De fet, un dels seus viatges o un dels seus moments espirituals més coneguts és quan puja en el Puy de Ran de cura i fa aquest retirament, retirament espiritual.
Efectivament, és a dir, aquesta topada, aquesta trobada, diríem, en Jesucrist, aleshores l'introdueix, no? El fa introduir amb un període de reflexió, amb un període de contemplació, amb un període de silenci que, diríem, se vehicula a través d'aquesta experiència de Randa, no? Que és una il·luminació intel·lectual, no? On aquí pareix ser que Llull troba ses claus, no?, de sa gramàtica per començar a explicar en paraules, diríem, comprensibles i objectives per tothom, aleshores, això que està vivent, no?, aquest procés que està, d'alguna manera, diríem, experimentat.
El llibre de contemplació en Déu seria la millor manera, si volem apropar-nos en aquell Llull més espiritual. Clar, és un personatge que té tant de vessants que estudiar-lo la seva totalitat se fa com molt complicat, i el que fa la gent és especialitzar-se com en diferents branques. Si nosaltres volguéssim conèixer en el Llull teòleg, hauríem de començar per el llibre de contemplació en Déu o qualsevol llibre de Ramon Llull. Mos pot dur una mica cap a aquesta teologia seva.
Anem a veure, el llibre de contemplació en Déu és un llibre complicat. I aleshores, en el llibre mateix que jo he publicat, en el final, pal de tres finestres per introduir-nos a la figura de Ramon Llull, no? Una d'elles, diríem que tal vegada et sap més senzilla, seria, diríem, entrar o començar per la part, diríem, més poètica, més mística, que seria el llibre d'Amic Eamán, no?, per una banda. I, diríem, un altre llibre, diríem, genial, és, diríem, el Gentil i els Tres Savis, no? Això seria, d'alguna manera, el que jo podria suggerir per començar a conèixer un poc la figura de Ramon Llull.
I un piquet que hem paït el llibre de Miquel Mat i el Gentil i els Tres Savis, ja mos animarem en aquest llibre de contemplació en Déu.
Exacte, i després, en tot cas, ja entraríem un poc en... Perquè heu de pensar que el llibre de contemplació en Déu és una espècie de suma, diríem, teològica de Ramon Llull, no? I aleshores és un llibre, per començar, és un llibre molt, molt extens, i és un llibre que requereix, si és possible, pues, tenir uns, no ho sé, un vocabulari previ, no? Un llenguatge, diríem, tan medieval com diria el lul·lista per poder entrar un poc en sa dinàmica d'aquell llibre.
Clar, xerram amb en Joan Andreu Alzina, ell és doctor en filosofia per la Universitat de les Illes Balears, doctor també en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, feis classes també a la universitat, en el CSAC, i com, en quin moment també personalment, Joan Andreu, vos sentiu atrets per l'obra i la figura de Ramon Llull?
Sí, és a dir, jo vaig començar precisament quan vaig acabar els estudis de la llicenciatura en teologia, no record quant anys tenia, però tal vegada tenia, ja era madurat, o sigui, ja devia tenir de més 40 anys, una cosa així, no? I aleshores, diríem, vaig pensar que una bona manera de que aquests estudis es fer una tesi doctoral, no? A Barcelona. I aleshores, diríem, vaig pensar en la figura de Remoll per un motiu molt senzill, perquè també, diríem, aquí a Mallorca tenim la sort, no?, de tenir en Jordi Gaià, que és un especialista, diríem, de nivell mundial de la figura de Ramon Llull, no? I aleshores, diríem, jo el conec personalment, el coneixia en aquell moment, i aleshores, diríem, li vaig proposar si me dirigiria la tesi doctoral sobre Ramon Llull, no? I efectivament, així va ser, i van començar, diríem, aquest procés, no? I la qual cosa va donar com a resultat, pues, efectivament, l'elaboració i la meva tesi. I jo sempre me'n record, diríem, del Tribunal de Barcelona, no? que en definitiva, diríem, és president d'allà. Heu de pensar que a Barcelona, diríem, són més tomistes que no lulistes, no? Ramon Llull, sí, Ramon Llull no és gaire conegut. I aleshores, diríem, me va agradar, diríem, el final, no?, del president, perquè va dir una cosa semblant en aquestes paraules que sempre m'he recordat. És a dir, pareixia que el segle XIII era cosa de dos grans filòsofs, un era Dominic, diríem, Tomàs d'Aquino, i l'altre franciscà Bonaventura, però ara n'han d'afegir un tercer, que és, diríem, aquest mallorquí universal que és Ramon Llull, no? Uh-huh. I, per tant, això va ser un pot sa qüestió, no?
Que bé. I el llibre aquest que heu tret ara, Ramon Llull, la foll de Jesucrist, té res a veure amb sa tesi? Supos que de qualque manera sí, no?
No, la veritat és que no. No. És a dir, jo en això ho vaig dir a la presentació. Bueno, jo tenc un parell de publicacions fetes a part d'aquell llibre. I fins ara, les publicacions que he fet, bàsicament, diríem, sempre estan molt directament connectades amb investigacions, amb estudis, una tesi doctoral, etc. No? Uh-huh. En canvi, aquell llibre no. Aquell llibre, diríem, ja és fruit, diríem, de, jo crec que d'un punt de maduració, diríem, del meu itinerari intel·lectual personal, no? I aleshores, diríem, un dels valors afegits que té aquest llibre precisament és això. Simplement és un llibre, diríem, que està desconnectat d'altres temes més tècnics, més concrets, més acadèmics, i és fruit, diríem, de descobrir, no?, amb el temps d'aquest contacte, diríem, amb els escrits i amb la figura de Ramon Llull, descobrir, diríem, aquesta, de manera clara, aquesta importància de la figura de Jesucrist dins la seva vida. És a dir, Ramon Llull no hagués escrit allò que coneixem, no?, i que mos ha arribat, sinó hagués tingut aquesta experiència, no?, aquesta experiència, diríem, que va amb Jesucrist, amb aquesta humanitat de Jesucrist. Recordem aquest Jesús penjat a la creu, aquest Jesús, diríem, amb sa cara desfigurada, etc, i que això posa en marxa una transformació vital seva interior i que, diríem, vehicula tota sa seva producció literària, lingüística, filosòfica, teològica, al voltant, diríem, de donar a conèixer, diríem, aquesta figura com a sentit de l'existència.
Mm-hmm. Clar, també l'heu titulat Ramon Llull, lo foll de Jesucrist, és un títol que crida l'atenció, però què significa exactament?
És a dir, diríem, foll és loco, locura, i per tant, diríem, seria un poc que aquesta destacar, no?, aquesta dimensió de Ramon Llull com a aquella persona que està loca per Jesucrist, no?, d'acord? I per tant, diríem que, en definitiva, el centre de la seva existència és l'emotiv, és el motor, és la motivació, diríem, del que fa, del que pensa, del que diu, en definitiva, és aquest contacte i aquesta actualització dins la seva vida de Jesucrist mateix.
Uh-huh. Idò, ens encanta que se segueixi estudiant Ramon Llull i que se segueixin publicant llibres. És una bona cosa, Joan Andreu. Enhorabona per aquesta feina, perquè segur que també heu passat hagut de fer-la. Per això,
sí, sí, la veritat és que sí. Sí.
El vareu presentar ara fa uns dies, molt us deu. Teniu qualque altra presentació?
No, en principi... No, vull dir, evidentment el que faré és quan, quan me convidin de qualque banda o quan me pugui fer present a alguns àmbits acadèmics o, diríem, de gent interessada per la figura de Ramon Llull o simplement, diríem, interessada per conèixer noves coses de, a nivell espiritual, etc., doncs pues, evidentment aprofitaré, no? I, el, i intentaré, diríem, compartir el que jo he après i el que jo he pogut plasmar en, aquesta, en aquell llibre, del qual, torno a insistir, estic bastant satisfet de com ha quedat.
Que bé. Publicat per Leonard Montaner, ara un bon regal per Sant Jordi, ara que parlàvem fa una estona que viatjarà a Sant Jordi, encara
sí.
Que...
I a més és un preu fantàstic, 10 euros.
I que t'apareix. I bo de llegir, eh?
I bo de llegir. Se llegeix, segons els especialistes, en 2 hores o 3 hores i 10 minuts, una cosa així.
Ah, sí. Ja el teniu calculat i tot.
No, les plataformes avui en dia... Ja ho diuen, no tardes força massa.
Que bé, idò, molt bé, no, ja ho tenim tot. Bon preu, bona lectura i bona investigació sobre Ramon Llull que ha fet Joan Andreu Alsina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer poder parlar sempre de Llull i també d'aquestes noves publicacions que se'n fan. Una abraçada i fins una altra.
Fins una altra.
Gràcies. Ramon Llull, Lo Foll de Jesucrist, el podeu trobar publicat per Leonard Montaner. Amb aquest apunt cultural i literari arribarem a les 5 del capvespre. També vendran les nostres companyes dels serveis informatius i després tornen tot una.